11 i 4, 6 i 4, últim dimecres de mes. Per tant, qui mos visita avui? En Toni Cordero, el nostre especialista en cinema. I què ha fet en León per ambientar, per introduir aquest espai? Posar-nos la banda sonora d'Alien. Parlem d'Alien, Toni.
Quina meravella. Això és aquesta letania, més que una música és una letania, que és que es va, com es fum, es va perdent per l'aire, no? Això, ja que mirau-lo en el sol post a casa teua, amb una copa de vi, sentir aquesta música del gran Jerry Goldsmith, i que és una música d'atmosfera, intenta crear una atmosfera, no? A un espai claustrofòbic, tancat a més no poder, perquè tot el que passa dins aquella nave, una nave que en si és una amenaça, inclús la mateixa criatura que es va formant. De veritat, aquí jo crec que spoilers no en faran cap, però és una pel·lícula que és sobradament coneguda per tothom.
En parles perquè estem d'aniversari, no?
El 40.
40 aniversari d'Alien, l'octavo passajero.
Exacte, volia aprofitar i llavors també parlarem una mica en Ridley Scott, perquè clar, per què d'Alien i Blade Runner? Perquè també estem a les mes de novembre del 2019, Uh-huh. I és la fetge, la data en la que està ambientada la pel·lícula.
Ah, és veritat.
En novembre de 2019.
Blade Runner.
Faré parlar de Blade Runner avui, no?
Molt
Aunque
bé.
La novel·la original està ambientada el 3 de setembre de 1992.
Com era? Com era el títol de la novel·la original de Blade Runner, en el que està basada?
Sueñan los androides con ovejas eléctricas.
Això, sí. I d'aquí vam passar a Blade Runner.
Exacte. Pues, bueno, tornar una mica a Alien... He dut aquí quatre coses sobre una mica com es va gestar la pel·lícula, perquè hi ha coses molt curioses, no? Tot va començar amb una pel·lícula de l'any 72, Dark Star, dirigida per John Carpenter, aquest gran artesà del fantàstic, i un director de culte, que en col·laboració amb en Dan O'Bannon, que en Dan O'Bannon ha fet una mica de tot, era fabricador de efectes especials, també era guionista... Pues, se li va ocorrer dins aquell disparat, aquesta pel·lícula és una mica un disparat, una pel·lícula aquesta de sèrie B molt cutre, però que té seu encant, no? Van introduir també un bitxo que era una mica també com una, això en certa manera és precursor de lo que va ser després Alien, no? Era un ser alienígena que era com una tomata vermella que feia una mica de riure, gana de riure, però...
Carai.
Però llavors això, en O'Bannon, es va quedar allà en seguida d'ampliar aquella història, perquè clar, jo era un insert dins la pel·lícula, no era el nucli de la trama principal. I es va quedar amb aquella idea i la va desenvolupar amb un guió embrionari, que primer es deia Memory, que no el va poder acabar, perquè el van cridar per fer Dune, que el anava dirigint Alejandro Jodorowsky. Aquest home que és de tot, no? També és director, guionista, escritor, poeta, filòsof, bueno, una barreja, no? de creativitats. Anava a dirigir Dune, i en és que havien comptat amb un artista suís, en Giger, saps? En Hans Giger, que anava a fer una mica el disseny de producció, els decorats, I ell també pues, col·laboraven, a part de O'Bannon, en Jean Giraud, que se deia popularment Moebius, era seu, que era un dibuixant de còmics, però també era un artista plàstic, molt bon pintor, i en Chris Foss. Clar, què va passar? Que el pressupost les va anar de ses mans, el projecte va quedar a mitges, a part que és que adaptar totes les novel·les d'en Frank Herbert, déu-n'hi-do, és que jo... És una trama tan complexa, tot aquell món d'Arrakis i l'Espècia i tot aquell giro necessitava pues, una persona amb unes idees molt, molt clares de com fer un guió concís i resumir tota aquella obra tan, tan vasta, tan extensa, no? Pues què va passar? Pues que no va, no? Sense un duro, realment ho estava passant molt, molt malament, va començar a tenir símptomes de malaltia de Crohn, una malaltia digestiva, sa que tens hemorràgies i sangrat freqüent, no tenia sos per pagar-se sa malaltia, es va refugiar a sa casa d'un amic seu, d'en Ronald Sachet, que li va deixar dormir al seu sofà, i ahir van parlar de fer un guió d'una pel·lícula fantàstica sobre un bitxo que anava dins una nave espacial, no? Entonces va agafar aquell guió de Memory i el va començar a ampliar, no? Llavors ja va ser el moment de buscar patrocinadors. Clar, necessites sous, productors. Primer varen comptar amb en Roger Corman, però en Roger Corman, com va tardar una mica en respondre, sa opció se li va adelantar, Brandywine, una productora que havien creat en Walter Hill, un director que no té una filmografia molt, molt àmplia, però té pel·lícules que a mi m'agraden bastant, no? Perquè són pel·lícules mostren una violència molt seca i contundent, no? Són pel·lícules d'aquestes que tenen cos, diguem. Walter Hill, que també era productor, havia creat aquesta productora amb en David Giller i en Gordon Carroll, aquests tres, no? Se va mirar el guió, però van veure que li faltava substància, que havia quedat-li més cos. I ells mateixos, que en Walter Hill va ser el que més el va completar, el van agafar i el van ampliar, no? Varen crear, pues, nous conceptes com que la protagonista fos una dona, algo realment...
Revolucionari,
perquè parlem de l'any 78, i a part una dona molt empoderada dins la pel·lícula,
una heroïna.
Heroïna, una dona que no era com els clichés d'aquella època, que sempre és personatge romàntic i una mica secundari, que és una dona forta, una heroïna, efectivament, que finalment s'enfronta en su monstre, no? I llavors també pues, altres novetats com una companyia que anava en una nave mercantil. Això es va posar com algo nou. Llavors també pues, li van canviar el nom de sa nave, inicialment anava a dir Snark, i llavors li van canviar Nostromo. Nostromo el van agafar d'una història de Joseph Conrad, precisament, que la van utilitzar, el nom d'aquesta novel·la, per posar el nom de sa nave, no? I bueno, llavors també necessitaven ja un director. I precisament en O'Bannon ell va proposar, havia parlat, ell havia sentit parlar d'en Ridley Scott, un director britànic, que havia començat primer com director d'espots publicitaris. I havia guanyat, va guanyar una fortuna amb això. Era un home que la veritat que havia tingut bastant d'èxit, no? I havia guanyat, crec que li van deixar Palma d'Or, no estic segur de Can, per Los Duelistes, no? Una pel·lícula de l'època napoleònica, que són dos soldats de l'època napoleònica que estan lluitant durant 15 anys, es van retant. Una pel·lícula que sí que va tenir bones crítiques al Festival de Cannes, aunque no va tenir un bon recorregut comercial als Estats Units. Però ja va ser prou important per donar a conèixer en aquest director, no? Entonces, també varen buscar en O'Bannon.
A Cannes, sí, millor òpera prima.
Sí, millor òpera prima, veritat. Sí, exacte. I llavors també, clar, com en O'Bannon va estar Dune i havia vist la feina, una gran feina de Hans Giger, també va proposar per què no fer el disseny de producció i l'ambientació encarregar-se-la en aquest home, no? Finalment sí, varen comptar amb ell. En Giger saps que era un apassionat de Lovecraft, no? De los cuentos de Cthulhu, que aquestes històries de terror marítim, no? Perquè molts dels seus relats estan ambientats a un pol vora la mar i que vol veure un horror de les profunditats de la mar o de dins un acantilat i hi ha com una sèrie de... es produeixen allà com uns moviments misteriosos, hi ha allà com uns rites, unes coses arcanes, no? Molt, molt misterioses. I això, la pel·lícula està molt impregnada d'aquest espírit, no? D'aquest espírit literari d'en Lovecraft, perquè si et fixes, des de el bitxo seminal, aquesta espècie de cranc, no deixa de ser una experiència marina que té aquell bitxo, saps? És com un centollo que se li clava la cara d'en John Hart, no? I que llavors, inclús, tota la pel·lícula, si tu mires, hi ha un quadre que és Necronom 4, que surt un bitxo que té un cap fàl·lic i és entorn on està, és com si estigués tot envoltat així com de tuberies, una cosa com molt... és com budells, una cosa així com molt intestinal, tot ple de tuberies, tot allà amuntonat, saps? Ui.
Quin fastig.
Bastant. Però que això, en certa manera, són les fonts d'inspiració de la pel·lícula. De fet, quan estàs Alien dins la nave, en certa manera et costa separar-lo de la nave. Quan el veus que es mou per entre aquelles cadenes, hi ha una escena que un dels tripulants busca en Jonsi, el gat aquell que es perd, i llavors darrere ell, mentre el crida, surt, es veu allí... Pues una cova que comença a rodar, no? Entre les cadenes, no saps certament, o quasi pareix que aquella cova forma part de tot aquell endemiatge, tota aquella estructura de la mateixa nave, com que la mateixa nave té la seva amenaça dins el seu seny, cresquent i cada vegada tornant-se una figura més amenaçadora, no? Hi ha que dir a favor d'en Scott que amb aquell guió, amb aquells grans professionals, clar, un guió tan bo, uns personatges que estan ben definits, que això a vegades pel·lícules de terror no ho trobes, no? Uns personatges molt ben definits, una història en sa que realment el terror és dosificat, saps? I va cresquent, és com un puzzle narratiu en el que cada element terrorífic va cresquent des del contacte en su alien, en su embrió, no? Quan entren en aquella càmera impressionant plena d'ous, no? I que un d'ells esclata i queda ferrat a la cara d'un dels astronautes. Uh-huh. Llavors, la famosa aquella escena del Chestbuster, no? De quan esclata Speed, el pobre John Hart, no? Allí, escrit que fan a Veronica Cartwright, una de les tripulants de la nave, que és personatge Lambert, aquella dona de cabell curt, que fa aquell crit brutal, és que ningú li va dir que anava a passar allò, saps?
Ah, val, o sigui que va, és aquesta tècnica que fan alguns directors d'improvisar i de fer un sustro real.
Clar, és per dotar de més credibilitat aquesta
dramatisme,
escena,
no?
Sí. Tothom al redor duia unes gabardines així de plàstic, saps? Perquè clar, jo es quitava un munt, tot perquè jo devia tenir sang animal quan devia explotar jo, saps? I sí, no, això va ser una cosa curiosa. Llavors, les següents escenes, que van, quan el busquen amb aquell llançaflames per aquells pesadissos, no? Per dins la nave, allí és gran treball d'il·luminació d'en Derek Valin, que és encarregat d'allò, d'aquelles explosions de llum quan apareix Salin de repent, però no el veus quasi res, no? I és que efectivament el terror és més canalitzat dins l'entorn de la nave i llavors el gran patiment de la tripulació és on tota aquesta por és canalitzada. Saben que estan dins aquí allò, que és com un ataúd flotant a mig de l'espai. No pots córrer, no és com que teua, que si tens algú dins s'escorreguen al camp, no? Allí és que no pots sortir, estàs allà tancat, tens que enfrontar allò, tens que conviure amb allò i mirar de destruir-lo d'alguna manera, no? És una pel·lícula realment terrorífica, la seva més plena
essència. Sí.
De fet, el títol en anglès era Alien només, però a Espanya van tenir el cert de posar-li l'octavo passajero, no? Jo crec que era com una culatilla que realment redonava bastant bé el títol. Es va estrenar en setembre del 79, Estats Units a primavera, i clar, va ser un gran èxit de taquilla.
Després se'n van fer moltes seqüeles,
sí,
però ja...
Sí, més dolenta. Cargol. Bueno, hi ha algunes interessants, per exemple, hi ha una de Jean Genet, es pot dir, que va fer Alien Resurrección, que tenia unes coses interessants.
Però això d'Alien versus Predator, ja tot això...
No, hi ha una desbarrada. Ja. Allò, res.
S'ha desvirtuat tot el tema.
Un entreteniment, sí. Inclús en James Cameron, aquesta d'Aliens, està tècnicament perfecta, no? No hi ha res a dir. Però és una cosa que cansa. Que en compte de passar més i més angoixa, a mesura que el bitxo anava cresquent en la primera, en aquesta, per s'ha fet aquesta acumulació de tant de bitxo, al final acabes una mica engullipat. Saps? El que sí que té impressió és el fet especials de l'època, que eren molt, molt impressionants.
Estem parlant d'Alien, el vuitè passatger, amb en Toni Cordero, el nostre expert en cine, perquè, en fi, se'n fan 40 anys, i també és una manera de fer un homenatge avui a en Ridley Scott, no? Que ja és cert, recordem, és una condecoració...
L'any 2003.
Que donen al Regne Unit. I parlant d'ell, doncs també vull parlar de Blade Runner, que recordem, està ambientada a aquesta època de l'any.
Avui és aquest mes.
Aquest mes.
Estic esperant a veure si vaig a alguna barca que voli per allò, per si.
mira, escoltem Vangelis. We'll be right back. inconfusible la música de Blade Runner, banda sonora d'Evangelis.
Evangelis, que un compositor que precisament és una pel·lícula que és una obra d'art, però no només per sa direcció, que és un element més, però és un element més, és per tot, és per disseny de producció, per sa banda sonora. Evangelis, per exemple, va tenir un gran encert en crear una banda sonora que acompanyava ses escenes i les dotava d'una emoció especial, saps? Des de aquesta orquestra, quan veus la gran ciutat que es desplega, no? Uh-huh. I aquell ull vigilant, no? Hasta músiques més íntimes, inclús íntimes i romàntiques, no? Quan està... Inclús un romanticisme envoltat d'una mica de misteri, com sa nana de Rachel, uh-huh, perquè la conegui, és preciosa. Recomano molt que si gent senti també sa banda sonora, si tenen el CD... i posar-se a la casa, o també l'escena romàntica amb aquella música de música retro, de saxo, saps, de film noir, quan Harrison Ford agafa en Shin Young, en Rachel, i l'empotra contra la finestra i la besa, i llavors la música de saxo comença a ir crescendo. Bueno, allò és realment una escena romàntica, però amb una solidesa, no? Amb una força...
Na Rachel és la Daryl Hannah?
O... No, na Rachel Shin Young. Era una modelo molt joveneta, Shin Young, és veritat, tenia 21 sí. anys, saps? Sí, exacte. Na Daryl Hannah fa d'una replicante, que sa novel·la original eren dos replicants idèntiques, saps? I el personatge de sa novel·la mata una d'elles, clar... No, això en seguida van veure els productors, el director i tothom, que tenen que ser diferents a la pel·lícula, dos actius diferents, però que no deixa de ser una canallada, que si t'enamores d'una i l'altra, que és un clon, li fots un tir, pues, volies que no, el Blade Runner queda com un personatge bastant villà, no? Tenc que dir que la versió que varen fer en Ridley Scott, saps que a Ridley Scott no li va agradar mai la veu en off que es va fer la primera, no?
No, no ho sabia.
No li va agradar, es va emprenyar molt. Per això va fer una versió del director. Bueno, n'hi ha 5 o 6, crec, por ahí, no?
Allò que diuen Director's Cut, no?
Director's Cut, sí, sí, exacte. Se que va fer i li va treure tot el seu nof. La pel·lícula segueix sent igual d'impressionant, però el personatge d'en Deckard no deixa ser com una mica més miserable, no? Quan no hi ha que se veu nof, perquè quan se veu nof...
Contextualitza una mica, no?
Sí, i et mostra les menjades de cap. Ell es dona compte que si ho feien és una merda.
A l'altre només veus un assassí, no? Un neutralitzador. Sí.
Aunque suggesto sí que se'l veu una mica circunspecte, contrariat, quan executa algun replicant. Però sí, el seu personatge no està tan definit com una persona en grisos, no? Que realment es qüestiona molt el que està fent. I la veu en off sí que t'ho mostra. A part que la veu en off fa la pel·lícula molt més noir, no? Com aquestes històries de Raymond Chandler, no? D'en Philip Marlowe, que sempre el detectiu anava contant una mica els avatars de la seva investigació, no? Pues aquesta pel·lícula, lògicament, la seva estructura noir l'agafa més forta amb aquesta veu en off, no?
Aquesta veu en off, sí, sí.
Veu en off, efectivament. Saps que va ser una pel·lícula en què tothom anava atacat, perquè la productora apretava perquè l'acabassin l'abans possible, els plaços s'acabaven, el pressupost es disparava, era una pel·lícula que inicialment estava pensada perquè no passés els 10 milions de dòlars, però es va remuntar als 33, i era perquè en Ridley Scott estava obsessionat en que el que era la decoració, la producció, el que era tota la decoració de la pel·lícula, les fetes especials, tenien que cobrar molta presència a la pel·lícula, no podien quedar com una cosa secundària. Molta presència, però que també dotassin de contingut tota la trama. També era molt pesat, ja que dir-ho, l'escena el repetia hasta 20 vegades i ja no acabava farta, perquè, clar, era molt obsessiu, volia que quedés l'escena realment com ell la tenia dins el seu cap, i si no era així la feia repetir i repetir. Bueno, en Harrison Ford es va cremar molt en aquella pel·lícula, va acabar fatal en el seu director, perquè tampoc li agradava el personatge que li va dar... Ell just acabava de fer Indiana Jones en busca de l'arca perdida.
La vam veure l'altre dia amb els meus fills.
Sí, que és una gran pel·lícula. És un... un entreteniment boníssim. I clar...
L'any 78, em sembla.
L'any 81.
Ah, 81. L'any 81,
ui, sí. Quasi. I clar, en una pel·lícula així, després del gran èxit que va ser Alien, necessitaven també una estrella a cartell, pues, perquè pogués anar al públic a veure-la, no? I van pensar en Robert Mitchum per fer d'en Deckard. Això va ser una proposta del guionista d'en Hampton Fancher, però era massa vell, ja.
Era massa vell.
Però és que havia fet una versió de Marlowe molt bona l'any 75, saps? Adiós, no me recordo el títol ara, però bueno, una versió del Senyor Eterno, no? Mm-hmm. Una versió però actualitzada, l'any 75, que allí el paper que interpretava Mitchum era molt semblant en el d'en Deckard, de Blade Runner, no? També un home amargat de la seva feina, que també es qüestionava molt alguns procediments en la seva forma de treballar que no eren dels tots acceptables, però per edat el descartaren. Llavors ja van anar en Dustin Hoffman, doncs van quedar amb ell a prendre un cafè, van quedar per dinar també, però primer demanava massa sous, per una banda...
Clar, Dustin Hoffman, que venia de fer el...
Havia fet Kramer contra Kramer.
Kramer contra Kramer, i havia fet també ja el cau de medianoche.
Sí, sí, aunque això hi ha més temps enrere, l'any 69. Sí, amb en... Saps? Amb en John Boyd, no?
El pare John Boyd, Jolie, sí. Que... Vaig sentir, per cert, fem aquí un incís, que Dustin Hoffman volien sí o sí aquell paper, volia sí o sí aquell paper, i es va presentar al càsting com un mes, i de fet fa aquell paper de tollit allà...
Ho fa perfecte,
brutal,
ho fa perfecte,
eh?
Perquè vos realment un tollit, no vos és lector, vos és marginat talment, no? Pues, jo també volia que la pel·lícula, en Scott volia rodar un thriller futurista, no? Però en Dustin Hoffman volia que tingués un contingut social més fons. I llavors no es van entendre i llavors ho van descartar. Se'n va anar. Finalment va ser fort, els que van pensar en ell. Primer va costar, però va acceptar. Inclús a ell li agradava, però ell se pensava que la pel·lícula també seria una mica més aventurera, a el que ell estava acostumat. Pensa que venia de fer la Guerra de les Galàxies.
Entreteniment, sí.
Sí. I ell li preocupava que un caçador de replicants, que els executa d'una manera miserable i que part no hi ha res heroic amb aquest personatge, ell li preocupava que això li afectés a la seva trajectòria com a estrella, no? Per això, per molts de motius, i perquè el rodatge es va accelerar, en pocs plaços van tenir que fer-ho d'una manera molt accelerada, tothom anava molt cremat, molt agobiat, a part molt cansat, perquè tenien que rodar de nit. Aquesta pel·lícula és fosca precisament perquè gran part del rodatge es va fer de nit. Quedaven, crec que eren, no sé, començaven a rodar a la mitjanit i acabaven cap a les 4 de la matinada, no dormien res, 3 hores, llavors al final estaven molt, molt atacats. En Ford no va tenir una bona relació amb en Sin Young, amb en Rachel, això que es vol enamorar de la pel·lícula, en el rodatge es duien a matar, però era perquè en Ford estava tan... no volia estar allí, se'n volia anar, però clar, tenia que acabar el seu contracte, llavors entrava allí, no deia ni bona nit, perquè treballaven de nit, i es posava a fer el seu paper i prou, no? I en això, en el Sin Young, això a ella també li va afectar, perquè, clar, treballar amb un actor com ell, que ja començava a tenir, diguem, una fama, no?, en aquella època, i ella, que començava a les primeres passes com a actriu, pues li hauria agradat, quizá, una mica més de relació, de tracte, no?, dins la feina. Saps quan l'agafa contra la finestra, l'estampa?
Sí, sí.
Allò...
S'ha de recordar que és de nit, no? Està plovent, sí, fora i...
Sí, allò és de rabi. I està tan hasta dalt de tot que l'agafa i l'estampa contra la finestra. I aquesta tensió, curiosament, podria ser l'efecte contrari. En compte de mostrar violència, mostra tot el contrari, no? Com un... Que llavors en Scott ho recull molt bé filmant aquella escena, no? Pues, com aquella... ella el rebutja perquè el tem, però ella diu no, ja n'hi ha, però l'agafa i la du contra la finestra i la besa i segons que s'ha començat a créixer. Una tensió que en fons era d'un mal rotllo que havia entre ells va funcionar per
sexualment.
Dar-li més força en aquella relació, en aquella escena tan romàntica.
En canvi, no sé si t'interrompo, però al final qui l'actor que tothom pensa quan ens ve el cap a Blade Runner ha acabat sent Rutger Hauer, no? Per aquest...
Sí, i es mereix que es parli d'ell perquè realment ell, bueno, havia... De fet, és un actor secundari a la pel·lícula, però s'ha erigit com un dels
grans
protagonistes. Sí.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Moment final
quina,
de la pel·lícula.
Quina meravella.
Ha passat a la posteritat, per sempre, aquest discurs final, no?, de Roger
Saps
Cowan.
Saps que va ser cosa seva? Tenia que dir alguna cosa aparegut, però ell el va millorar. Tot això, la nau d'Orion, és una cosa que va sortir d'ell. Fixa't com li va fallar en sa veu, no? És una cosa aparegut una mica a l'ordinador HAL de 2001, perquè s'està morint, clar. Ha arribat en el seu període de caducitat, que eren 4 anys, els dels replicants, i veus que s'avoia, que veus que li tremola o que parla així
comença
poc
a fallar
a poc,
la pila, no?
Una mica, sí. Però mira tu quina glossa a l'humanitat, no? Més gran. I que la tingui que fer una persona que no és humana, que és un home, una persona fabricada. Mm-hmm. Perquè és la paradoja de la pel·lícula, que els humans reals són els replicants, els que cacen. Els que són realment miserables són la humanitat ella mateixa. Ell, quan veu que s'està morint, que fa? Salven en Deckard, que l'anava a executar, que estava allà penjat de llides... de saborera desterrat, no, l'agafa i el treu, el puja, i llavors mentre diu el discurs té un colom allí que l'està acariciant, qui sap per què s'aferra la vida que ahir se li escapa, la valora més que mai, no?
Un colom que té molt, és un símbol, no? Un animal molt simbòlic en moltes
Exactament.
Tradicions
de lo millor de ser humà, la pau, la llibertat. Saps que estava tan xop, aquell colom que van tenir que rodar l'escena que va a continuació, quan a la molla, era un altre colom que havien tret d'un altre gavi i van tenir que esperar que no plogués. De fet, veuràs que el cel està obert, no hi ha cap núvol, perquè pogués volar, clar. És que les aus remulles... Els potos sí que ho poden fer, però les altres aus no. Llavors, en su director Scott ho va arreglar digitalment, en Scott. Va posar uns nebulats foscos per fer veure que encara havia tormenta.
Roger Hauer, que el vam poder veure aquí a Formentera fa uns mesos, amb una gran pel·lícula, que són Los Hermanos Sisters, fent un paper allà.
Que gran western.
Un gran western.
Europeu, eh? Ja que dir, europeu. Però és que Europa moltes vegades retrata el millor i pitjor de la societat americana, ho retrata millor els europeus que a vegades els mateixos americans.
Jacques Audard, no? Es diu el director? Sí,
sí, francès.
I el veiem com un paper secundari, un dels seus últims papers protagonistes, perquè ja mos va deixar fa poc Roger Hauer.
Exacte, sí, sí, que va morir ara de fer uns mesos. Exacte. Uh-huh. Saps que una cosa plenament molt curiosa, uh-huh, que la corporació Tyrell, tu saps el dormitori on està en Tyrell, en Joe Tarker, era l'actor, que és el que fa de cambrer en El Resplandor, és que li serveixen a Jack Torrance el whisky, no? Era un actor, ja que dir-ho, era un geni, fa un geni sa pel·lícula, perquè va ser que va crear replicants, però sa pel·lícula era una mica il·limitat en memòria. Li tenen que posar cartells a tot arreu perquè es pogués llegir el discurs.
Carai.
Pues el dormitori era una rèplica de l'habitació del papa, saps? Però no deixa de ser sa piràmide on està ell, una gran catedral...
Endavant, continua.
Una gran catedral... del feixisme, perquè si et fixes, mira't, es pentinat en Rachel, quan el rep, aquella au que hi ha, aquell mussol que està allí, la mateixa sala allí, una sala impressionant, freda, molt gran, saps? Just sembla com si jo fos el Reichstag, de certa manera, no? I els replicants, que aquests certs, de fet, en Roger Hauer, podia fer perfectament d'un atleta a la pel·lícula Olímpia, Riefenstahl, no?
Vull dir... Podria ser un ari, era un ari.
Era un ari, sí, vull dir, en certa manera, era... Jo crec que aquesta pel·lícula té moltes lectures, saps? D'humanisme, també de crítica en el fanatisme, saps? I a la falta de respecte per la humanitat, perquè, clar, el fet de fabricar una fàbrica així, que té aquest aspecte, era perquè fabricaven replicants, però eren humans, que un es feia més intel·ligents, un es feia més forts, però més per eines, que llavors si deixaven de servir se'ls carregaven. Saps?
Molt bé, homenatge avui a Ridley Scott en el nostre espai de cine. Ens deixaven moltes coses al tinter, perquè tens moltes coses a explicar i en saps molt, Toni. El proper dia, recordem que podem avançar que el dia 6 i 8 de desembre hi haurà Joker aquí al cine, pel·lícula que en Toni també ha vist i que realment en parla meravelles.
En Todd Phillips és que fer Resacón en Las Vegas. En Todd Phillips era de la colla d'en Jude Apatow. Jude Apatow és la nova comèdia americana, que és la comèdia irreverent, en la que normalment en les comèdies anteriors no es parlaven mai d'aquestes coses, però aquí tocaven sense cap complex, no? Problemes com se soltaria més enllà dels 40 anys, o s'embarassos...
Resacón en Las Vegas és una gran comèdia, jo em vaig pixar
a
riure.
Però vos rius també del que es passa amb algunes coses. I és que és una comèdia molt gamberra, és una comèdia americana, tot Phillips en un de caixa colla, saps? Mm-hmm. Tots ells molt amics. Ell va fer Resacón en Las Vegas, encarregada per en Jude Apatow, crec que no sé si igual era també productor, i et sorprèn Joker, feta per aquest bandarra, saps? I és que és una pel·lícula que realment subverteix tots els còdics. No només comèdia no en té mica, de superheroi, tampoc és una pel·lícula de superherois, aunque és un personatge d'un còmic, és dolent d'en Batman. Una pel·lícula que jo crec que el gran encert, la gran intel·ligència d'aquest director va ser que en deixar fer en Joaquin Phoenix, que hi anàs fent, no? Que realment és que es menja la pel·lícula, és que se l'endú en el seu port i fa, bueno, un treball, però, impressionant.
Per què no fem que la gent se la miri i l'últim dimecres del mes de desembre en fem una reflexió, perquè és molt interessant, no?, reflexió sobre la violència, que com tracta tot l'aspecte de les malalties mentals. Té molt de xitxa aquesta pel·lícula, més enllà.
Saps que els personatges l'han incorporat una mica com un icó a les revoltes socials que ha hagut a diversos punts del planeta.
Com a Xile,
la màscara, sí.
Moltíssimes gràcies a Toni Cordero. Queda pendent de parlar de les futures pel·lícules d'Òscar, que tenies aquí apuntat, i parlar una miqueta, reflexionar una miqueta sobre Joker, que segurament doncs, molts dels nostres oients ja hauran vist, perquè recordem estar aquí al cine de Formentera el 6 i el 8 de desembre. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí i fins aquí un meset. Esperem que no haguem de venir a l'hospital a veure't.
No, això no.
Fins aquí un meset.
Ojalà.
Gràcies, Toni.
Gràcies a vosaltres.